Un fragment de Magdalena banyat en una infusió a Combré és, sens dubte, la plasmació més coneguda, si més no, en literatura, d'un fenomen que té a veure amb les derivacions de la memòria involuntària. A vegades un objecte, a vegades una olor, a vegades un gest, tenen la capacitat d'obrir l'armari dels records, i d'aquí, a la seva manifestació artística, hi ha tot un camí riquíssim i ple de matisos, que és el que ha estudiat el professor i assagista Lluís Quintana. El llibre publicat a Fragmenta es diu El instante recuperado, i enllà de la memòria involuntària s'ocupa també de records induïts, d'associacions d'idees, de somieig, d'epifanies i d'altres lligams mnemosínics en la literatura, l'art, el cinema i la música. Avui, per tant, parlem amb Lluís Quintana d'escriptura i memòria, en companyia també de Borja Bagunyà, Anna Vallbona, Adolf Beltran, avui amb un llibre sobre les olors evocatives, i Joan Lluís Lluís, que recupera la història original de Philip Dick, que en la pantalla es va dir Total Recall. Avui, per tant, des dels records, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui, saludant Lluís Quintana, gràcies per venir, benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Ben retrobada, com anem?
Molt bé.
Borja Bagunyà.
Hola, com vagi?
Ben tornat tu també, i Adolf Beltran.
Hola.
Avui, ja ho sabeu, per parlar d'aquest llibre, L'instante recuperado, publicat a Fragmenta, amb la memòria involuntària en la literatura i les arts, que és un tema amplíssim. Abans ho dèiem amb el Lluís Quintana, que podríem, no?, configurar tota una enciclopèdia de títols que poden sortir a partir d'aquest assaig, d'aquest estudi, que en part és l'ampliació de Caminar per la vida vella, és un altre llibre publicat a Publicacions a la Universitat de València, i que parteix d'aquesta idea, la memòria involuntària. De fet, és un llibre que s'obre amb un record de Goethe, arran de l'entrevista amb Napoleó, no? Amb un record induït i una observació de Quintilià sobre el poder de la memòria a l'hora de rescatar fets i evocacions, no? I la memòria, vaja, és com el tronc d'aquest llibre, del qual comencen a brollar tot de títols, artistes, però no estem només en literatura, eh? Estem pensament, psicologia, filosofia.
Sí, la idea de la memòria és una idea que, òbviament, és la base de la literatura, no? com és la base de la música també, i a mi el que em va agradar va ser que molt sovint el recurs de la memòria és molt productiu literàriament. És a dir, fer que un personatge recordi un episodi porta un altre episodi, i això porta un altre episodi. És una cosa d'una gran eficàcia que no me n'havia donat, no? I aleshores, això bàsicament és la base del Decameró de Boccaccio.
Mm-hmm. Que és un dels títols que apareixen, eh?
Sí, que és la base de la narració breu europea, no? I aleshores, això era una cosa, i l'altra cosa era que provenia d'un article erudit que vaig publicar, bueno, erudit vull dir acadèmic, que vaig publicar fa uns quants anys en una revista acadèmica, perquè m'he sorprès que un text de Maragall reproduïa un fenomen de memòria involuntària. Abans que, bueno, Maragall no va conèixer mai Proust, i per tant em feia pensar que realment això de la memòria involuntària no era un invent de Proust, sinó que era una cosa que existia en la literatura, no? I evidentment està molt, després ja quan vaig fer la recerca, evidentment està molt estudiat que la memòria involuntària no és un invent de Proust, però venia d'això, jo estava fent el meu estudi sobre Maragall, i d'aquí va sortir aquesta idea, i d'aquesta idea ha sortit uns quants anys després el llibre.
De fet, memòria involuntària és un dels apartats del llibre. Memòria involuntària, inicialment deien afectiva, no?, també, però també hi ha l'associació d'idees, que en diríem el déjà vu, sí, no? El somieig, no sé com hauríem de dir-ne, no? Però que també articula diferents operacions mentals o evocatives que posen també en funcionament narracions, records i l'escriptura d'aquests records.
Sí, la meva idea era que el que jo veia a la bibliografia és que de vegades hi havia una certa confusió entre els uns i els altres. Probablement perquè la terminologia no està sistematitzada. I no està sistematitzada, per exemple, episodis de memòria involuntària els associaven amb el referí, o, per exemple, episodis de déjà vu en deien de memòria involuntària, etc. Aleshores, jo el que he intentat fer és establir una espècie de sistematització de la terminologia associada amb cada un dels fenòmens psicològics.
A fe que hi és, aquesta sistematització i sobretot la classificació. Jo convidaria tothom a entrar en aquest llibre i sobretot a deixar-se portar pel festival de noms i citacions que hi ha aquí des de l'Eneida, no? Homer, Gretchen de Troyes, després entrarem també en aquest preciós moment de la sang a la neu, Edelman, Figuete, Cervantes, Verdaguer, hi ha, en fi, una quantitat de noms importants. Buscant un nexe, buscant també, Lluís, un fil conductor que els unifiqués, també m'ha agradat molt trobar com en molts moments aquest element comú de fins a quin punt un objecte o un gest en un determinat poden funcionar, poden ser el Rosebud que posi a disparar aquesta màquina del record, i tot el que això després és una operació falsament simultània, no? Això que el surrealisme feia aquest tipus d'associacions, no? Que d'una idea o d'una imatge en portaves a una altra, home, si, estilísticament a vegades està tan ben resolt que per això dic falsament espontània, perquè no hi ha espontaneïtat, però sí que hi ha, no? El recurs artístic de trobar això, un element, un gest, un objecte sovint que a partir d'aquí facin operar tot el sistema evocatiu.
Sí, l'exemple que has posat, que és el Rosebud, que és el del Citizen Kane, és un... Clar, quan va sortir la pel·lícula es va acusar una mica de psicologisme molt, molt fàcil, però...
Molt primari.
Sí, molt primari, però narrativament és molt eficaç.
Sí, home,
és molt eficaç, és a dir, només el narrador, només l'espectador entén el que ningú de la pel·lícula entén, no? Que és aquell objecte li recordava la infància perduda per les decisions errònies, i això convertia el personatge en un personatge, en un individu amb problemes psicològics importants. Psicològicament suposo que és molt, molt senzillet el raonament que hi ha al darrere, però narrativament és boníssim. I clar, l'Orson Welles no és un psicòleg, és un narrador, i un narrador molt bo, per tant ha entès molt bé aquest mecanisme, no? I jo no... De fet, la idea meva era que no només parlar de literatura, sinó parlar de cine i parlar d'art i de música, perquè narrativament és molt bo, però en tots els àmbits de la narració, no?
Sí, sí, de fet, el trineu d'Orson Welles podria ser també la gòndola de Goethe, que tu la cites, no?
Exacte.
Perquè, curiosament, molts d'aquests records acaben o desemboquen, o potser no és tan curiós, és natural en la infantesa, no? És
a dir... Sí. La infantesa, això ho explica molt bé Proust amb aquella imatge del paradís perdut, no? La infantesa és un paradís perdut, i és un paradís que tu no el tindràs. És un paradís que tu no el tindràs perquè el que et trobaràs serà que quan el vulguis recuperar ja no hi és, i de fet quan, si el recuperessis de veritat no seria cap paradís, no? Però la idea és aquesta, i també és una idea molt, molt eficaç. És a dir, angoixa un personatge sempre pensar que ha perdut una cosa en la infància que no es recuperarà, no? I és una idea molt estesa i probablement molt falsa, molt, molt il·lusionant, però en canvi és molt colpidora, perquè és una experiència que hem viscut tots.
Sí, sí. Cites París, però també surt per aquí Venècia, en aquest sentit de jo no puc posar en paraules Venècia perquè ja estan gastades, no?
Sí.
Què més es pot dir? Com es pot emparaular Venècia?
Sí.
Necessitem altres formes de narrar-la.
Sí, no? Sí, i a més ho fa amb paraules. No? És a dir, fer servir paraules per Venècia és per res, perquè sigui tot, però ho dic amb paraules. Per tant, que també és una altra obsessió de la literatura, no? La literatura és... estem reflectint la realitat, no ens en sortim, i la solució és més literatura, no? És a dir, la literatura supleix les mancances de la literatura, no? I és una angoixa inacabable,
sí,
no?
Sí, Hamlet també el cites, eh? Paraules,
paraules, paraules.
Paraules,
paraules, paraules, clar.
Non dimenticarlo mai, ricordami, dovunque tu sarai, lo sai che devi fare se non sono insieme a te. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Ricordami.
Anem recordant, el Lluís Quintana pregunta quina cançó deu ser, no? Recorda-mi, és una versió de, és una cançó d'una banda sonora que es diu Coco, una pel·lícula que alguna cosa té a veure també amb els records i amb com gestionem els records humans i com els records es perden, que efectivament té en la memòria un dels elements essencials. Tu també cites, perquè efectivament aquest Instante Recuperado és un llibre que abasta un munt de disciplines i el cinema també hi és. Una de les versions, si parlem d'animació i de Pixar, és Ratatouille, no? Sí. També hi ha, efectivament, aquest moment proustià, sí, de Monsieur Ego.
Exacte, no? Que és fantàstic, no? És, sí, dir, a més, clar, visualment està ben fet, no? És dir, com el menjar el porta a la infància, no? I realment, quan vaig veure Ratatouille, vaig pensar, bueno, que era una època que estava obsedit i trobava memòries involuntàries de tot arreu.
Això em passa, quan estàs estudiant un tema.
I els meus amics deien, però no siguis pesat, perquè ja sortia allà, us heu fixat a la memòria voluntària? No, no ens hem fixat, no ens interessa, i a més és absolutament secundari. No, és fonamental per entendre. Però és veritat que en el Ratatouille, que és un guió molt ben fet,
sí, sí,
és un guió molt ben fet, diuen els entesos amb menjar, amb cuina, que realment les escenes de la cuina estan molt ben aconseguides, és, mm-hmm, són molt fidels a com funciona un restaurant, doncs el Ratatouille està molt ben fet aquest moment, és a dir, el menjar és el que et porta al passat, no? Perquè molt més que la vista és el gust, tot allò que no controles, el gust, l'oïda, l'olor, és allò que no controles, allò que et porta al passat.
I t'hi porta en bona part, i després amb la Dolç Beltran farem un monogràfic sobre això, perquè la disciplina de, no?, tothom que ha estudiat la cuina i científicament diu que el primer que t'entra pels sentits, és el primer sentit, si més no que opera, és l'olor. No? I per aquí l'olor, la infantesa i l'evocació de records. Per cert que la noció de record és una certa ambigüitat també en aquest llibre, no? Perquè hi ha els records voluntaris, els involuntaris, els associatius, és a dir, que fas bé de matisar també perquè, no?, en tota aquesta classificació o sistematització que fas dels records, no tots ells en cada plasmació literària o artística és igual.
Sí, abans em preguntaves en què he canviat de l'original català al castellà, i és que tinc un amic meu que és psicoanalista i em va dir, el que expliques de Proust no funciona, és, no, de Proust, de Freud no funciona, no va així, perquè jo deia, bueno, una cosa que fa Freud parla molt poc de la memòria, curiosament. I dic, home, el que fa Freud és recordar, fer-nos recordar el passat. I no funciona d'aquesta manera. És una, em sembla que la fórmula que fan servir els psicoanalistes és el que està buscant els psicoanalistes són records sense memòria i memòria sense records. Cosa bastant complicada. Ho vaig redactar 15 vegades i al final em vaig dir, bueno, és igual, tira endavant. I és un fragment que em va costar moltíssim, són dues pàgines, però perquè vaig intentar explicar en quin sentit els psicoanalistes funcionen amb la memòria d'una manera diferent a com funcionem nosaltres i a com el cine i la literatura han divulgat l'obra de Freud. No? És a dir, ell em deia, no, quan estàs allà amb el pacient no funciona com passa a les pel·lícules. No ho sento, però no.
Clar, introdueixes aquesta idea, crec, no?, del record refusat.
Sí.
No? Que és, sí, em sembla, exacte, interessant.
Sí, el refouler, que és, bueno, es diu en francès, perquè els psicoanalistes fan servir tota una terminologia alemanya, francesa, i tot això. Es diu refouler perquè tu el tens amagat i, per tant, no saps que el tens, diguem, no?
Exacte.
Aquesta. I aleshores, quan surt, realment t'omple de, algunes vegades de joia i d'altres d'angoixa, no? O sigui, com és que això em va passar i no...
A mi el que em semblava que lligava molt bé amb tot això que comentes de la memòria de Freud, del refusat, de l'accidentat o de l'accidental, de l'afectiu, etc., és també tota aquesta connexió que tu estableixes entre memòria i identitat, no? És a dir, d'alguna manera la memòria, i sobretot el cas de Proust, que ja és paradigmàtic, però que també et permet veure tota la tradició anterior, no?, que té a veure justament amb com entenem com hem arribat a ser el que som, no? Llavors, aquesta construcció del relat retrospectiu també demana això, és a dir, què faig amb aquests records, els integro o no en el relat, em serveixen per entendre qui sóc o no, o m'ho qüestionen, no? I crec que aquesta dinàmica, en aquest cas el poesia i veritat, no?, de Goethe, que tu comentaves que té més poesia que veritat, però perquè té a veure amb això, no? És a dir, jo vaig a buscar en la meva memòria allò que em permet entendre el meu present, no? I el meu present que pot ser doncs, qui sóc o per què estic fent el que estic fent o com he arribat fins aquí, no? I em sembla que aquí el lligam amb el relat és claríssim.
Sí, aquí hi ha una qüestió, hi ha un debat filosòfic molt important al darrere. Una de les característiques d'aquest llibre és que tota l'estona vaig apartant temes, vaig dir, no, això no en puc parlar, això no en puc parlar, perquè és un llibre que toca un gran nombre de disciplines, en alguna de les quals jo no soc cap mena de professional ni del psicoanàlisi. Per exemple, en la història del pensament, el moment de la identitat, quan l'individu adquireix la idea d'individualitat o quan adquireix la idea de consciència. Aquesta és una idea que no és espontània, que costa molt d'adquirir, i de la mateixa manera que el pas de l'infància a l'adult és també un pas d'adquirir una identitat, també la humanitat ha tingut idees diferents sobre la identitat. Però arriba un moment, cap al segle VIII, que hi ha aquesta idea de la meva memòria és la meva identitat, jo sóc el que recordo, diguem, no? I aquesta és una idea que té un ampli debat en la filosofia anglesa, però que jo l'he intentat recuperar molt d'esquitllentes. Per tant, comprenc que un historiador de la filosofia llegeix un llibre i diu, home, però t'has saltat el més important, eh? Però molt de que és això, la meva memòria és la meva identitat i el que jo recordo, jo sóc el que recordo, diguem, no?
Sí, perquè mencionem a Locke, Hume, no? Exacte, o sigui, el perfil del debat, ho dic perquè qui s'hi vulgui posar, les pistes, no? Els camins, sí, hi són, el que passa és que portes l'assaig cap a un altre lloc.
Sí, sí.
Però clar, sí, el 18 s'hi aboca, crec.
Clar, i una mica lligant amb això, a mi una cosa que m'ha interessat molt de l'assaig és justament que et fa aflorar la pròpia consciència aquesta perspectiva, no? És a dir, i a mi m'ha passat constantment amb l'assaig que et començaven a venir obres de dir, ostres, aquesta hi té una connexió amb la memòria que ja l'havies més o menys intuït, assenyalat, però que això, a través d'aquesta reflexió te n'adones que hi ha determinades obres, històries que les pots llegir a través de la idea de memòria o de les diferents classificacions que estableixes, i això m'ha semblat interessant i m'ha passat en concret amb una obra que amb una novel·la de l'any 85, ara reconegudíssima com El conte de la serventa, no? Distopia feminista, no? Que és un estat totalitari que basat en el control dels cossos de les dones, en l'anorreament de les dones. Però jo he pensat perquè hi ha un moment molt lluminós a la novel·la que lliga molt amb... No sé en quina classificació de memòria l'hauríem de relacionar, però hi ha un moment d'aquesta novel·la en què Lofrid, que és la dona narradora i serventa al servei de la reproducció estatal, recorda justament... Hi ha diferents moments de la novel·la que està tensada per la memòria, no? És a dir, el lector assisteix a aquesta novel·la amb tensió perquè... El lector sí que té memòria del seu present, per dir-ho així, que és el nostre present és d'una manera i, per tant, aquesta novel·la funciona com una alerta en el que ens podríem convertir, però llavors la narradora té memòria del seu passat, que era més similar al nostre, que era un passat d'unes certes, diguem-ne, llibertats i normalitats al voltant del cos de la dona. I aquesta tensió és com molt constant. No? Cito un moment perquè realment em sembla que lliga molt amb el que comentem, no? Però hi ha un moment que...
L'Anna té el llibre, hem de dir-ho, ple de post-its,
sí,
i de marques.
Sí, sí, perquè em va fascinar i, per tant... Mira,
això són records físics, no involuntaris, si no volguts.
Clar, és exacte, aquí no és involuntari, però és que si no, no me'n recordaria, és la manera, no? És a dir, però hi ha un moment que la tia Lídia, que és una dona al servei del control d'altres dones, per dir-ho així, doncs li diu, sou una generació de transició i això és molt feixuc per a vosaltres. Som conscients que haureu de fer grans sacrificis, patatim, patatam. I ve a dir, les que vindran després de vosaltres ho tindran més fàcil, acceptaran la seva obligació de bon grat. I la mateixa Offrit diu, no deia, la que em controla, no deia perquè no tindran record de cap altra manera de fer, que és el que en realitat vol dir, no? I això, és a dir, és una de les dels records que m'ha provocat aquest llibre sobre la memòria, perquè justament això veus que et fa donar com un seguit de narratives que en aquest cas t'assenyalen un conflicte, venen donades, és a dir, si venen fonamentades perquè hi ha una memòria. Si la narradora i protagonista del conte de la serventa no tingués memòria, aquest llibre seria un altre, seria una distopia que ens impactaria, i tot això, no? Però la tensió constant que travessa la novel·la és justament aquesta idea del record d'un altre món, i d'una altra manera de fer, d'unes altres llibertats, que per tant també incentiven o burxen per tenir la possibilitat de voler que el present sigui diferent, no? En fi, és ben bé per això aquestes classificacions que estableixes, aquest filat en prim que és interessant justament també perquè ho dius, no? La complexitat dels mecanismes de la memòria, de la psicologia, de la ment és molt gran, però quan comences a interrogar-te, veus que això, des del procés creatiu, des del procés narratiu i des del procés vivencial, toquem tot sovint, no? Aquests diferents apartats, classificacions.
Sí, no, jo no vaig llegir la novel·la de l'Atwood, recordo haver vist uns quants capítols de la sèrie.
D'adaptació, sí.
I és veritat aquesta idea que la memòria ens fa desgraciats, és a dir, no haver conegut temps millors és allò que ens fa desgraciats, eh? S'ha recordat, ara hauria citat un vers del Dante que ho diu, però no me'n recordo quin vers és, perquè no, però hi ha un vers del Dante que diu això, no? Aquesta, recordar
en temps passat, sí,
temps
passats, és aquesta idea de la infelicitat
ens fa desgraciats, sí, no? Sí. I realment la idea és aquesta, no? I és veritat que un bon narrador com és Atwood sap que fer que un personatge tingui un record bo en una època de desgràcia encara el fa més desgraciat, diguem, no? Això és una cosa de bon narrador, no?
Tota la taula és plena de llibres que jo crec que també
notes,
inspirats en aquesta... De fet, és una cosa que us passarà si llegiu aquest llibre, que, com deia el professor Lluís Quintana, estareu buscant o trobant, si més no, de manera accidental, memòria involuntària a tot arreu. Sí. Qualsevol plasmació o manifestació artística, no? Al final acabes veient-hi una... Perquè és sobretot fascinant el procés que va d'un fenomen psicològic al capdavall a un fenomen estètic, no? I enmig hi ha una elaboració artística.
Això és molt bonic quan arribes a Proust, i allà lligues tot el que s'ha anat presentant, perquè fa el llibre, fa tot aquest recorregut cronològic, no? A banda d'aquestes disquisicions o aquestes distincions conceptuals o de fenòmens, sí que es llegeix gairebé com una història, no? Literària o filosòfica o estètica de la memòria involuntària. I clar, quan arribes a Proust dius, no, aquí es lliga tot, de dir, connecto el fenomen, veig la seva importància identitària i després veig el seu potencial estètic, no? I crec que d'aquests peus a Proust li dedica gairebé una catedral narrativa com és la recherche, no? Però a mi també jo volia, amb això que esteu dient de l'experiència de llegir-lo, comentar dues coses. La primera és que abans comentaves, Lluís, que va sortir d'un assaig i d'unes notes i d'un treball més o menys erudit. L'erudició hi és, però que sàpiga el lector que és un llibre que és principalment assagístic i que es llegeix meravellosament. És a dir, que de vegades pensem, i ho comentàvem abans, no?, de que l'excés de referències o d'anotacions pot atabalar la lectura, i en aquest cas no és així. Al contrari, crec que hi ha una decisió i un treball d'escriptura fonamental perquè la lectura sigui la lectura de diguem-ne, sense traves o sense exhibicions de notes i de recontrasabers. L'altra cosa que volia comentar és que em semblava absolutament meravellós la línia que tu vas perfilant sobre la desconfiança respecte a la memòria conscient, no? O la memòria voluntària, que això m'ha semblat preciós. Clar, la involuntària a poc també es va construint com el lloc d'una certa autenticitat o d'una certa veritat, no? Precisament perquè no la podem adulterar. Ara que mencionàveu aquest moment de Ratatouille, o tots els moments que s'hi citen al llibre, no? Jo el de Goethe i la Góndola és dels meus preferits.
Sí.
Però que una de les coses que hi ha en joc, m'assemblava, i volia que ho comentessis una mica, no?, és també com arribem al segle XX amb una desconfiança important respecte al que un autor pugui dir de si des d'una memòria conscient, no? Ara us explicaré qui soc, doncs ja no ens ho creiem, no? I que hi ha un esforç molt gran, i Proust crec que també és el gran d'això, de dir, no, és que l'única manera de tocar alguna cosa de la veritat de qui soc és justament amb aquests fenòmens de memòria involuntària, recollint-los, no?, i escoltant-los.
Sí, aquí hi ha dos... Bueno, primer, t'agraeixo que hagis apreciat l'esforç d'estil, perquè realment costa molt d'escriure això quan estàs, no dic viciat, simplement professionalitzat, a escriure articles acadèmics, no? Perquè per això em paguen. No és que sigui un vici, és el meu ofici, és escriure articles acadèmics, i només faltaria que no els escrivís. Aleshores, quan has de canviar a l'assaig, tens una quantitat de clixés i de fórmules que te n'adones. Per exemple, com que ho he traduït del català al castellà, al traduir-ho m'adonava la quantitat de clixés que fem servir els acadèmics per no comprometre'ns, no? En comptes de dir això és això, això es podria dir que és això, bueno, ho és o no ho és,
no?
Això ho anomenaríem, bueno, ho anomenaríem, anomeneu o no ho anomeneu, no? És a dir, sempre tots aquests subterfugis que tenim per no enganxar-nos els dits, perquè no se'ns pugui acusar de dogmàtics o per exemple, si se'ns acusa una cosa de dir, bueno, sí, ho vaig dir però no ho vaig dir, eh? Aleshores, clar, quan fas un assaig, el lector de l'assaig, totes aquestes tonteries no li interessen per res, és a dir, o passa o no passa, és a dir, digue'm-ho o no m'ho diguis, però no facis servir aquests subterfugis, aquests condicionals, aquestes modelitzacions, eh? Sí. Això és com a molt d'alguna manera difícil, no? Difícil o no difícil?
Fins a cert punt podria dir-se, tenint en compte, diu,
no seria arriscat afirmar.
Exacte, no? És a dir, tots aquests clixés que fem nosaltres, perquè amb un assaig és deshonest, és a dir, tu escrius o no escrius, no?
Sí, clarament.
Jo tinc models, no? A mi el model que m'agrada molt, que és el model de la premsa cultural nord-americana, els New Yorkers, el New York Review of Books, que hi ha sempre un senyor que diu, mira, això no s'entén. Això que diu, és o no és, no?
Sí, sí, sí.
I després també m'agrada molt la tradició italiana. La tradició italiana, per exemple, jo sé, pues el Ginsburg o el Remo Bodei, que, per exemple, són en els quals vaig trobar aquesta idea, que suposo que l'ha fet servir altra gent, de no posar notes de pàgina i posar totes les notes al final. I si te les vols llegir, te les llegeixes, i si no, no. I les notes les vas comentant. Tal diu això, però tal altre diu això, però tal altre diu això. Però les notes de pàgina, en un assaig, no tenen gaire sentit. Clar que els del món acadèmic ens fan gúnia que se'ns pugui acusar d'haver-nos apropiat d'una idea. I, per tant, tenim l'escrúpol de dir això ho he tret d'aquí, això ho he tret d'allà, això ho he tret d'allà. Que no sempre és així. L'altre dia, que m'estava llegint una cosa de Bakhtin, un formalista rus, etc., i vaig trobar que hi havia exactament la mateixa cita de Goethe que faig jo. Aleshores, com que Bakhtin no m'ha llegit a mi, però jo havia llegit a Bakhtin, vaig sospitar per un moment que jo aquella cita l'havia trobat a Bakhtin, però no me'n recordava haver-la trobat a Bakhtin. Clar. És a dir, no recordava ni haver llegit aquell llibre a Bakhtin.
Sí, sí, estaríem parlant d'un altre mecanisme de memòria voluntària,
d'un
altre camí, no?
Ocultista, no?
Exacte, una mica esotèrica.
Una mica esotèrica, per dir, amagar que jo això ho he tret de Bakhtin. Però això és una primera part, no? El que deies tu. La segona part, sí, la desconfiança de la memòria. Això em porta a un altre debat que no vaig voler començar, però vaig deixar, que és, la memòria involuntària és cultural o és fisiològica? És a dir, ja tenia memòria involuntària a Virgili, però no la va fer servir mai a l'Eneida? O la memòria cultural és un invent, és una aportació cultural de la crisi del barroc i l'aparició del romanticisme? És a dir, és un fenomen romàntic o no? Bakhtin ve a dir que sí, no per la memòria voluntària, però ve a dir aquest fragment de Goethe és una clara mostra del que és el romanticisme. Aleshores, això és una discussió molt esotèrica, molt complicada, i que a més no, només podia apuntar perquè no la conec gaire bé i no m'hi vaig veure amb cor. Per tant, és un debat que el trec aquí, però no el trec en el llibre. És a dir, és cultural o és fisiològica? És a dir, tenia memòria involuntària a Chrétien de Troyes o no la tenia? No ho sé. No ho sé i no he pogut saber i no hi he entrat. Per tant, ara sí que és cert això que dius tu. És a dir, tota la tradició anterior a Proust i Proust ens han fet que al final, al segle XXI, ja qualsevol cosa de memòria sigui sospitosa. Se l'ha inventat, no se l'ha inventat, això, bueno, és allò, no? Freud, Nietzsche, Kafka, Proust, sí. Et fan qüestionar absolutament totes les teves certeses, no? Ja no et creus en res.
records, els records de Ludwig van avui compartint amb el professor Lluís Quintana a l'instant recuperar tots aquests records i episodis de memòria involuntària i parlant de desmemòria. Dante, es un major dolore que recordar-se del tempo felice en la misèria. És el moment de l'infern, efectivament, que això reproduït és entrando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, eh? Sí, és a dir, és ben bé això, és ben bé això. Han sortit diferents noms, ha sortit Proust per descomptat, i no ha sortit encara, o ha sortit de manera lateral, una glàndula, que és la pituitària, Adolf, que segurament és la que en aquest tipus de mecanismes evocatius opera més bé, no?, a l'hora de...
Sí, sí, deixa'm dir només una cosa, i és que sobre això de Dante, jo diria que els estoics justament s'ho miraven diferent, s'ho miraven al revés, és a dir, en tot cas, els records feliços són un consol en la desgràcia. Jo no sé si és la carta a Lucili o tinc un record una miqueta vaga, però sé que s'ho miraven just a l'inrevés, i a mi em sembla que és encertat tant una mirada com l'altra, i potser depèn de l'humor del dia. Mira, el llibre que he portat es diu Odorama, és Història cultural del olor, d'un periodista argentí especialitzat en ciència que es diu Federico Cuxo, i és veritat que és un llibre prou diferent dels llibres, diria, del professor Quintana, però tenen coincidències, i una de les coincidències és que tots dos es remeten de manera fonamental a Proust. Si en el llibre de Lluís Quintana trobem això que ara parlàvem, no?, de la memòria voluntària, que és sobretot una memòria de la intel·ligència i de los ojos, solo nos da del pasado cara sin verdad, i en canvi els records que procedeixen del gust o de l'olfacte tindrien més veritat. Doncs justament al començament del llibre el Federico Cuxo fa una altra citació de Proust, en aquest cas pel camí de Swann, concretament la llegeixo, és un fragment relativament curt. Diu: cuando después de la muerte de las personas, después de la destrucción de las cosas, nada subsiste de un pasado antiguo, solo el olor y el sabor, más débiles pero más vivaces, más inmateriales, más persistentes, más fieles, perdurarán durante mucho tiempo aún como almas, recordando, aguardando, esperanzados, sobre la ruina de todo lo demás, portando sin flaquear sobre su gotita casi impalpable el inmenso edificio del recuerdo, no?, la catedral de què parlava el Borja. Bé, doncs, el Cuxo, parla de les olors com a màquines del temps o com a catifes màgiques. Diu: l'olor és passatgera, és intangible, és quasi inaferrable, però marca les persones i marca els grups humans. I ell, en aquell llibre que és més un gabinet de curiositats que pròpiament un llibre científic, però que és interessantíssim i que està tot molt ben trenat, ens dona una explicació científica. Es veu que quan ensumem una cosa, el senyal elèctric que es desencadena arriba sense filtres o quasi sense filtres a una regió del cervell que és molt propera a la del domini de les emocions i de la memòria. I llavors també fa un relat que és molt, molt interessant sobre la mala fama, si és que es pot dir així, que em sembla que sí, de l'olfacte, sobretot des de la il·lustració. És veritat que ens podríem remuntar més enllà, no?, però és a la il·lustració, sobretot, quan fan de la vista el sentit principal, perquè al capdavall és el sentit que rep la llum de la raó. En canvi, l'olfacte queda considerat com un sentit menor, intuïtiu, femení al capdavall. En canvi, el gran sentit era la vista, l'ull, que és penetrant i que al capdavall, en aquell binarisme de l'època, doncs és masculí. No cal dir també que en la nostra època digital, de les pantalles en rebem un nombre infinit d'imatges, de sons, d'olors, difícilment, potser si se t'ha vessat el cafè, però si no, poca cosa més. I hi ha una cita que també és fonamental i que trobo que és molt ben trobada, que és d'un historiador francès prou conegut, prou important, que és l'Alain Corbin, que diu: la cultura occidental es funda en un gran projecte de desodorització. El llibre està ple de referències literàries des de bon començament, perquè resulta, casualitats, que el primer perfumista conegut va ser una dona de Babilònia de fa més de 3.000 anys que tenia el nom de Taputi. I aleshores ell, que és un argentí molt llegit, ens diu que per dir aquest nom de Taputi, el Borja ja riu, doncs hem de fer un viatge de tres passes des de la vora del paladar fins a la vora de les dents, un viatge de tres passes com el que fa Humbert per dir Lolita al començament de la novel·la de Nabokov. També com Quintana, com Lluís Quintana, Cuxo parla molt de Charles Dickens, sí, i ens explica, per exemple, diu, Dickens va créixer marcat per l'olor del betum de la fàbrica on havia de treballar, i d'aquelles olors tan, tan fortes de les habitacions enxubades de la casa on vivia. I a la seva literatura, i això també és molt interessant, l'olor té un sentit moral, és a dir, la bona olor implica esperança de felicitat, una certa superioritat de valors, una superioritat moral. En canvi, la mala olor és senyal de corrupció. Diu Charles Dickens és el cronista olfactiu de la seva època. I això ho explica en un capítol que es titula El gran hedor, Londres, el epicentro pestilente del mundo. I si algú sospita que aquesta mena de... o que pot ser un atac d'anglofòbia, no?, d'un argentí, bé, el capítol següent és sobre Buenos Aires, l'Argentina, la gran nació carnissera, el asado, un dels nuclis de la mitologia nacional. Doncs diu que Buenos Aires, en els temps fundacionals, era una ciutat extraordinàriament pestilent perquè els vents del sud duien fins a la ciutat, pròpiament, tota la catipent que venia dels grans escorxadors dels afores, fins que va arribar un reformador, una mena de Cerdà, que crea en el seu cas, crec que era francès, i va canviar una mica els aires de la ciutat. I, per tant, també les olors. I a mitjans del segle XX trobem un testimoni que no em resisteixo a llegir, és d'un autor que potser vosaltres coneixeu, jo francament no coneixia, però crec que és molt important, que és Ezequiel Martínez Estrada, que en un llibre que es diu La cabeza de Goliat, això, sobre la capacitat que té, la capacitat que tenen les olors d'associar-se a una època, no? I diu, és també un cas de melancolia molt interessant, diu: Buenos Aires ha ido perdiendo su olor. Hace pocos años el ciego podía aún orientarse por el olfato. Las farmacias emanaban prismas de alcanfor, desinfectantes, pastillas de goma e ingredientes de recetas complicadas. Las tiendas de jabones, perfumados y telas, géneros y ambiente de cueva encantada. Los mercados, de carne, pescado, frutas, hortalizas, bien definidos. Los corralones, de estiércol. Las fondas, de guisados y restos de vino en el mantel. Por eso hay muchos menos ciegos por las calles. Andan desorientados y perdidos por donde no se los puede encontrar. I, és clar, pensant també en olors associades a ciutats, el professor Quintana parla molt de la Natàlia de la plaça del Diamant. Jo no recordo on, però potser és més d'un lloc, que l'obra d'en Pla parla d'una certa olor que definia, jo crec que ell parla de l'Eixample de Barcelona, i que alguns, potser els més veterans de la taula, encara recordem una mica remotament de quan érem menuts, no?, que era una olor que s'escampava des dels cels oberts, pels patis de veïns, que era l'olor de col bullida. I a vegades et trobes amb una olor de cop i volta de col bullida i, home, és una mica agra i una mica ofensiva, però també, és clar, està carregada de tota la melancolia de ser una olor d'infantesa. Sí, sí, sí. Un llibre molt, molt, de veritat, molt interessant. Molt interessant.
Caram, sí, sí, amb una convocatòria aromàtica, sí, i olfactiva important, segurament, sí, és del...
El Pla, jo recordo una cosa sobre les olors de Marsella, tremendo, una cosa, un fragment d'aquells que tira d'esquena.
Sí, clar, sí. Aquest llibre, per exemple, és un arxiu de referències literàries, perquè és que enlloc més que la literatura segurament podem trobar el testimoni de les olors que han anat marcant les èpoques.
Clar, clar. No, i una de les novel·les que té és el títol estampat, aquest concepte de l'olor, que és el perfum de Susskind, sí. Com sabeu, en fi, el París dels grans perfumistes és també el París més pestilent. L'obra arrenca la història amb una descripció aromàtica terrorífica, amb tot tipus d'excrecions humanes en aquells mercats, no? Podeu comptar. Jo he portat un llibre que és molt curiós, que és la contracara d'en Vicenç Pagès Jordà. Va fer un llibre a Edicions Bibop, és una editorial també exquisida, petita, meravellosa, que tractava sobre les olors. Era un compendi d'olors en la literatura, i després va fer un llibre que es diu Les pudors en la literatura, on efectivament recopila tot tipus de ferums, no només de ciutats literàries, sinó de descripcions de personatges. Aquí hi ha de tothom, hi ha des d'Homer, hi ha Kafka, Follner, Quim Monzó, Sagarra, la vida privada de Sagarra, déu-n'hi-do també, l'època, aromàticament parlant de la ciutat. Doncs bé, a qui li interessi, a Edicions Bibop hi ha les dues versions de tota aquesta flaire evocativa, les olors i les pudors en la literatura, per part part d'un, no només un gran escriptor, sinó un bon coneixedor de la literatura, com és en Vicenç Pagès Jordà. M'imagino que, a més, clar, aquest títol que ens ha portat l'Olf, Odorama, remet a un tipus de cinema. No sé si el Lluís el vas conèixer, que tu entraves al cinema, et donaven un cartró amb diferents colors. I aleshores, a la pel·lícula, quan està, no, hi ha un moment de la trama, que hi havia el color del cartró. Llavors tu havies de rascar, i allò era menta, no? Si pel que fos la protagonista, doncs hi havia allà un tip odorama. És un experiment que va passar sense pena ni glòria.
Un altre experiment també era el d'associar, si no recordo malament, pel·lícules amb olors, és a dir, que en determinats moments de la pel·lícula s'escampessin per la sala determinades olors que acompanyessin les imatges. Tot i que jo no en tinc cap record, sí que tinc record d'alguna bomba fètida enmig d'un pati de butaques, això sí, però...
Monument a Nino Rota des d'aquest programa i caram, i a Fellini, que és un altre gran artista a l'hora de recordar, fi, no només Otto e Mezzo, sinó d'altres títols, que si no és a Marcord, subtitulada si Els meus records, no? És a dir, que és, la meva infantesa és això, pum, i no només una estanquera, sinó tot el que implica la vocació d'aquell seu món, vaja.
Tu que saps més italià, però a Marcord, si no recordo malament, és... la forma dialectal de dir jo recordo,
sí, sí,
el poble d'on era ell,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno, que a Itàlia una forma dialectal és italià.
Sí, sí, exacte. No?
Sí, sí, amb això Fellini, clar, com que és un molt bon narrador, sap que la gran eficàcia de fer servir records perquè per encadenar idees. Jo crec que el 8 i mig també psicològicament deu ser bastant senzillet i bastant poc elaborat, no? Aquesta idea de que ell ha tingut una infància determinada i això el fa una persona eternament infidel amb les dones, etc. Però en canvi la manera d'explicar-ho és molt bona, és a dir, és una manera realment d'una gran eficàcia narrativa explicar com aquesta persona arriba a aquesta angoixa, no? I és perquè una cosa porta una altra, porta una altra, porta una altra, és molt prustià, diguem, no?
Sí, sí.
I això realment altres pel·lícules de Fellini ho fan molt, però aquí realment és, jo crec que és el més eficaç, no?
Perquè surt...
No, aquesta idea, simplement recollir això que comentaves ara, que un record porta un record, porta un record, que no vais mai a la cosa directa i s'atura allà, que tu connectes amb aquesta idea de la posada en abisme, no? De la mise en abisme, d'aquesta qualitat abismada del record, m'ha semblat molt, molt, molt brillant. Perquè, clar, és una mica l'experiència. Tu abans parlaves d'aquesta experiència del paradís perdut de la infància, que al final també és una experiència que tenim tots, que et poses a recordar i no pares, no? Si us passa, que dius, bé, poses a xerrar, poses a estirar aquest fil de records i es comença a crear una cadena que al final acabes de tallar perquè has d'anar a treballar o a dormir. Però realment t'adones de fins a quin punt no ets conscient de com els records estan plegats, no? O com aquest abismament al final també genera un punt gairebé angoixant que no sé si passa amb Proust. A mi em passava quan llegia Proust, que és, o sigui, això no s'acaba mai, no? És a dir, mai arribaràs a aquell punt fundacional de, tot comença aquí, és que no comença enlloc, no? És, només pots anar fent aquests recorreguts i cada vegada que el fas et surten coses diferents, que això també és una espècie de... un element molt, molt, molt curiós d'aquest abismament, només per,
sí, sí, no, i tant,
per recollir això.
Que, efectivament, que una de les coses que això incorpora en aquest llibre i el fa mereixer d'aquest concepte pou, artístic, on hi surten tots aquests referents literaris que estem comentant, però també les pel·lícules. Hi ha una anècdota que a mi m'ha fascinat particularment, que en aquest cas no té a veure amb el cinema, sinó amb la música. Vinga, recuperem Zerlina i Don Giovanni en un dels moments de seducció més coneguts d'aquesta òpera genial, a l'estrena de la qual hi anava un tal Mozart, i enmig de tot aquest viatge, si ens hem de creure, i no és apòcrifa, Lluís, la història que ens explica el narrador, doncs, efectivament, hi ha uns cítrics que també el transporten, no?
Sí, és un... és un tros meravellós. Curiós perquè l'autor és un autor que no és un autor gaire conegut, i a més a més era una persona, era una espècie de, tinc entès que era una espècie de religiós molt torturat i molt estricte, no? I en canvi aquí li surt una cosa d'una sensualitat impressionant, no? I a més a més jo crec que a l'episodi aquest del viatge a Praga és una persona que ha entès molt bé el que és Mozart, no? Que és Mozart contra el cliché del Mozart graciós, frívol, infantiloide. No, ha entès molt bé com funcionen els mecanismes creatius d'una persona, que pensem que és un geni, doncs són mecanismes creatius d'una persona que ja des de petit és un geni, però els mecanismes creatius estan molt ben explicats, és a dir, i ell, Mozart, ho explica molt bé, és a dir, el narrador fa que Mozart ho expliqui molt bé, que és estic prenent una fruita i aquesta fruita em porta en un moment molt important de la meva infància quan jo estava a Nàpols, i gràcies a aquest moment de la meva infància que jo estava a Nàpols puc trobar el desllorigador d'una escena del Don Giovanni que no m'estava sortint, no? Bueno, potser s'ha agafat pels pèls, però és molt convincent, és a dir, realment com aquesta persona parlant pot explicar el que li ha passat, no? El que li ha passat, és això. Si ha pres una fruita, clar, s'ha de fer molt l'explicació de que prendre's una taronja d'un taronger alemany és una putada, perquè el pobre tio té les taronges comptades, perquè si et surten 12 taronges no te'n sortiran,
sí, no,
més.
No és la campanya on no les llimones i les taronges abunden, i a més són de les millors del món, que caram. Però sí, efectivament configura un dels moments no? epifànics, que també és una paraula,
que
es parla de l'epifania de Joyce, particularment dels dublinesos, sabem que allà hi té una importància especial aquesta noció. I ara també, parlant de memòria involuntària i de l'aplicació en literatura i en art d'aquest tipus de mecanisme, saludem com cada setmana el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Que, no, vaja, no només com a escriptor, sinó com a bon lector, també t'has trobat, segurament un munt de moments als quals un objecte, un gest, una vocació, un record, una associació d'idees dispara un mecanisme narratiu que després se t'emporta on sigui, o la infantesa, o el futur, o no sé en quin títol o en quin autor t'has volgut fixar tu.
Sí, i tant. Fins i tot una operació cirurgical potser pot fer aquest efecte. De fet, quan m'has dit memòria involuntària, m'ha calgut molt poc temps per veure davant meu, com una aparició potser no gaire agradable, la cara de l'Arnold Schwarzenegger, el Total Recall, el del 1990, de Paul Verhoeven, en què hi ha tota una història sobre la memòria i memòria artificial, memòria real, les unes barrejades, i això ve d'un conte de Philip K. Dick, el gran Philip K. Dick, que és un conte del 1966 que té un títol una mica llarg i complicat que es podria traduir més o menys per "ens en podem en recordar per tu si fa no fa, però a l'engròs".
Aquest seria el títol, eh?
Seria alguna cosa així, eh? Llavors, i va de memòria involuntària, perquè és una trama d'espies i de coses que va molt més enllà de l'espionatge, com sovint en el cas que ha dit, que preferia explorar la seva ment que el món, en tot cas explorava el món a través de la seva ment una mica turbulent. El film amb Schwarzenegger, o la segona versió que se'n va fer el 2012, crec, amb Colin Farrell, més o menys són similars, però només aborden una part del conte. Suposo que tothom més o menys recorda de què va. Un obrer que es diu Recall està obsessionat per Mart, que està colonitzat, i vol anar de vacances a Mart. Llavors contacta una empresa que la feina de la qual és d'introduir, d'implantar records en les ments de la gent per tal que pensin de debò haver viscut coses que no han viscut. Llavors, per una suma no gaire elevada, pots viatjar dues setmanes a Mart, és a dir, sense anar-hi, només et posen un implant al cap, tens dues setmanes de records de vacances fabuloses, i a més en el conte et regalen objectes reals de Mart perquè pensis que hi has anat, i esboren tota la part d'aquesta, de l'operació i de l'empresa. Per tant, el record d'haver-hi anat és un record sincer i sencer. Llavors, a partir d'aquí, tant en el film com en el conte, la memòria comença a distorsionar-se, perquè quan hi fan l'operació s'adonen que no li implanten un record en una memòria, diguem-ne, sana, sinó en una memòria que ja ha estat infectada per una implantació anterior, i per tant això és un problema. En el film no baixa més enllà del servei dels dos protagonistes, i ja és prou complicat d'entendre el que passa en realitat, perquè aquest obrer Ricord és un obrer o és un agent secret, i si és un agent secret, per què és un agent secret i per què ja no recorda que haver estat agent secret. Això ja és prou complicat, però en el conte es baixa molt més profundament, i hi ha tota una part, potser una mica, no gaire semblant de fet en realitat, però en Philippe K. Dick li perdonem moltes coses, en què al final de tota una persecució que no detallaré, aconsegueix negociar amb el govern que se li implanti definitivament un nou record que li permeti esborrar els records anteriors artificials i falsos, espero que sigui prou clar el que estic explicant,
sí, sí.
I aquest nou record, que seria com el record definitiu, ell diu que no sap quin és, i llavors hi ha tot de psicòlegs que l'investiguen per provar de trobar quin seria el record ideal per a aquesta persona, i descobreixen que el record ideal seria el de salvador de la humanitat, res més que això, amb una certa modèstia i humilitat. És el record d'un infant que va ser abduït per extraterrestres, que el van estudiar-lo per decidir si havien o no de destruir la humanitat. Però com que van veure que aquest nen feia bondat, tenia molts bons sentiments, era una bona persona, van decidir que com a mínim mentre viuria aquesta persona no destruirien la humanitat. I és aquest el record que li volen implantar, però quan proven d'implantar-li aquest record s'adonen que aquest record ja existeix en la seva ment, i no com a record implantat, sinó com a record real. I llavors més o menys s'acaba aquí el conte, em sap greu haver-ho explicat tot si algú volia, no ho sé.
No, t'hem seguit amb tota l'atenció del món.
Sí, perquè no era gaire clar de fer-ne un resum,
no, però
tenia por de perdre una mica en realitat, eh?
Clar, però...
és un conte que trobo jo particularment interessant per entendre com funcionava Philippe K. Dick. Es parla molt en el seu cas de literatura de paranoia, i segurament és veritat, però sovint és una paranoia una mica amb distància, és a dir, que no provoca en el lector una angoixa com pot provocar, per exemple, la lectura de Lovecraft, per exemple, que a vegades resistir-hi és una mica complicat en certes nits de tempesta. Philip K. Dick, hi ha com una distància que jo agraeixo personalment, perquè no m'agrada llegir angoixat, prefereixo llegir amb una certa serenitat, però permet d'entendre com podia funcionar la seva ment, que això podem quedar que és incomprensible, però sí com podia articular aquesta incomprensió a través d'una ficció per establir aquesta mena de relat en espiral que va baixant, va baixant, va baixant, i que fins i tot quan s'acaba el conte podem pensar que continuaria baixant, i això té un punt fascinant, trobo.
Sí, sí. I tant, i a més a més ens permet ampliar, jo deia a l'inici, aquest llibre en Lluís Quintana és un work in progress, perquè tots els referents són de grans clàssics de literatura. Incorporem-hi també, per la banda de la ciència-ficció, en Philip K. Dick, del record induït que parlàvem abans, Lluís, el record implantat, que és un altre tipus de manifestació interessant.
Sí, no, sí, ara penso que en el Blade Runner perquè els personatges que ells pensin que tenen records els donen fotografies, i potser els haurien d'haver donat olors, no? Aleshores haurien sigut més eficaços, no? És a dir, els haurien implantat unes olors que recordessin el pa amb xocolata i de l'infància, no?
Clar.
Perquè, clar, les fotografies no són prou eficaces, però no, prou complicat és el fil que ha dit, perquè a més afegir-hi més complicació.
Sí, sí, sí. Ens hi dedicarem, m'agradaria fer-ho aquesta tardor, una tardor diquiana també, perquè apareixen de Males Herbes i a Calendrac, a noves traduccions de Philippe K. Dick. I per tant, home, a més recuperar el relat original i com sempre més ambigu i amb més detalls que va donar una pel·li com Total Recall que tenim, jo si més no he vist la segona part, la seqüela, per tant tenim el record de Schwarzenegger i companyia, no? I Sharon Stone, per cert, d'aquella pel·li dels 90 i aquell planeta vermell, sempre omnipresent allà, que avui ens ha portat el Joan Lluís. Gràcies per recordar-lo, mai més ben dit.
Una abraçada, fins la setmana que ve.
Clar, jo justament estirant la qüestió de les olors, també volia apuntar que m'heu fet pensar, no?, que segurament és dels records. O sigui, tot el que estem donant voltes al final a una idea de la memòria que és personal, que és íntima, la idea de la mateixa memòria involuntària és íntima, i per això també em sumo al que comentava abans en Borja de la qüestió de com de ben explicada està en aquest llibre una qüestió que és en molts moments inexplicable, com són intentar definir doncs aquests mecanismes que ens porten a cadascú per via anys molt diferents. Abans, amb la qüestió d'Odorama, no? L'Adolf m'ha fet pensar en una relació molt personal meva amb determinades olors, que jo en dic olors tòxiques, però, per exemple, a mi l'olor que deixa en els pobles, a les ciutats, crec que és bastant imperceptible, però perquè ja és una acumulació de diferents feixos de flaires no gaire agradables, però en un poble l'olor que deixa el rastre de la moto quan se'n va, no?, aquella olor de fumera, una mica gas a fons, a mi em fascina. Per què? Segurament perquè em trasllada la infantesa, el meu pare en moto, no? O de la mateixa manera doncs l'olor de les bodegues, és a dir, del celler, però del celler aquests d'abans de vi ranci i de flaire humida. Això és la meva infantesa. Bé, no? Aquestes coses que són personalíssimes i que per cadascú tenen un significat diferent. I justament, lligant amb els significats diferents, jo he portat un altre llibre que em sembla que vaja, a mi m'ha ressonat llegint en Lluís. Hi ha molts moments que en Lluís comenta la qüestió de la memòria que va molt lligada al temps, no? I ara també en Joan Lluís, amb aquesta qüestió de la ciència-ficció, també m'hi ha fet pensar, no? Perquè hi ha un debat que tu comentes també, és a dir, apuntes moltes coses que ens generen aquestes preguntes i que crec que podríem estar parlant dues hores més al voltant d'això. Una de les coses que comentes és amb els temps del segle XXI no m'hi posaré, no? Amb com la memòria i els canvis tecnològics canvien aquesta memòria. Dèiem de les olors, que segurament és de tots els elements de memòria el menys classificable, no? Almenys no pots tenir un... o és més difícil tenir un arxiu d'olors, però en canvi doncs de fotos, d'imatges, d'això molt més. Jo he portat un llibre que és molt del segle XXI, perquè no només perquè hagi aparegut fa poquet, sinó justament perquè té aquesta voluntat de ser una certa crònica de l'època, però que també reuneix, em sembla a mi, moltes èpoques, no? El llibre és Tardor, de l'Ali Smith, i és la primera de les novel·les d'aquest quartet de novel·les estacional de l'autora escocesa, no?
S'ha acabat ara el quartet, no? Publica el quart.
Que els publica tot Raig Verd, i és una experiència molt, molt interessant. L'escriptora té amb aquest llibre la voluntat una mica de, en certa manera, de copsar el seu temps. A Tardor, en concret, és una novel·la on hi ha una relació entre una relació d'amistat, un lligam molt proper, entre un senyor gran i una nena. Després serà jove, i per tant ja tenim com diferents plans, per dir-ho així, de record i de memòria, no? Però a més el llibre juga tota l'estona amb salts temporals, amb una llibertat absoluta. Crec que és la mateixa Ali Smith que diu que defineix aquest llibre com un llibre sobre el temps i els temps, és a dir, sobre la pròpia època on s'hi colen doncs temes com Brexit, racisme, és a dir, tot d'incerteses i malestars pròpies del temps, i després crec jo sobre els diferents efectes del pas del temps i quina memòria ens queda de diferents personatges, èpoques, idees, no? I en concret, en llegir en Lluís em va venir molt de seguida un moment del llibre que és molt curiós. És pràcticament còmic, en certa manera, que és un moment en què la mare de la protagonista retroba la Zoe, que és una estrella d'un programa de televisió de quan ella era menuda, no? I s'acaben embolicant. No passa res per dir-ho, perquè no és el tema central. Però és curiós com aquell record de l'estrella de televisió vista fa la tira d'anys i s'ajunta de manera gairebé seguida i per això resulta còmica, perquè en un tres no res doncs, ja viuen plegades o ja s'emboliquen, s'ajunta doncs, amb això, amb el retrobament i amb el que significa aquella persona aleshores i ara, no? És a dir, jo he donat certes voltes i pensava que és una mena d'escena en què conflueixen diferents trets de la memòria involuntària, de l'associació d'idees, perquè és una escena com molt curiosa, però que això, que parla com de personatges que surten cadascú del seu temps, del seu moment, del record que tenien d'aquell moment, i es retroben en un altre programa de televisió, en una altra escena televisiva, en el present, i llavors, doncs, sense saber-ho, sense conèixer-s, llavors saben que en realitat s'havien de trobar i que en realitat en aquell món d'incerteses, en aquell món que no sap res, en aquell món en què ja no s'entén res, que és el nostre, doncs elles s'han retrobat, no? I per tant, aquí el... Sí, la memòria és com molt fulgurant, no sé com dir-ho, i té un efecte feliç, però també molt, molt curiós, no? I a propòsit igualment d'aquests lligams diferents que té la memòria i on ens porta, també m'heu fet pensar en una altra idea que recordo que en Manuel Baixauli la comentava quan parlava de la seva última novel·la, Ignot, no? Que li preguntaven els lectors de tot d'on sortien certes històries, certes escenes al voltant de la pintura que descriu, no? I que no és fàcil tampoc en literatura. I en Baixauli feia una descripció del seu procés creatiu que a mi em va fer molta gràcia, que ell deia que ell treballava a partir de meitat memòria, meitat imaginació. I és una frase molt senzilla, però que penso que va bé per intentar explicar certs mecanismes d'una cosa que sovint es barreja amb una altra, no? I que tant la memòria com la imaginació tenen moltes ombres d'incertesa.
La idea, hi ha una idea aquí que és important, i és que nosaltres nosaltres fonamentem el nostre present actual, però a partir també incorporem coses de memòria, és a dir, intentem reconstruir tota l'estona coses que creiem que hem perdut i que les podem recuperar, no? No he llegit aquesta novel·la, però és un mecanisme bastant típic, no? D'una persona que diu, bé, jo ara és com retrobar un amor de la infància, és com retrobar una amistat perduda. Ara la podré reconstruir. Totalment fals i absolutament il·lusori i abocat al fracàs. Per què? Perquè la memòria és sempre incompleta i la volem completar amb coses actuals que ens donin una satisfacció que no ens van donar aleshores, no? I saber jugar amb això és el que fa que els narradors puguin crear personatges eternament insatisfets, no? Jo crec que hi ha aquesta idea de aquesta falsedat, no? Tornarà allò, no tornarà, ho sento, però no tornarà, no?
I com opera això en Pitol? Abans d'acabar, en Borja té un altre llibre que volia comentar.
Jo portava un llibre que Pitol, Sergio Pitol, va publicar el 1996-97, crec que va ser Anagrama, que és L'arte de la fuga, que tot ell va ser el millor llibre no ficció de l'any, crec que va rebre diversos premis a Mèxic. Amb Pitol, a més a més, traductor, diplomàtic, escriptor, un personatge molt interessant. Tot el seu llibre té a veure i treballa sobre la qüestió de la memòria. A més, hi ha termes fins i tot de gènere, petites peces autobiogràfiques, petits escrits sobre lectura i el que succeeix quan llegim, una mica que és un altre gran lloc, no? de connexions de memòries voluntàries i involuntàries. I té un petit passatge, que és el cobre el llibre, que jo el portava perquè en el teu llibre, Lluís, hi ha aquest fil venecià de diversos autors que al llarg dels segles han topat en Venècia, no? I els hi ha passat alguna cosa a Venècia, no? Goethe, Proust i d'altres. I Pitol fa la seva, crec que ja conscient d'aquesta tradició, fa la seva petita aportació en un fragment que es titula Todo está en todas las cosas i que té l'intertítol de Sí, yo también he tenido mi visión. Aquest jo també, no? He anat a Venècia, he tingut una visió. El que li passa a Pitol és que arriba a Venècia en tren i just quan ha d'arribar a Venècia, just quan diu he passat per Trieste i no he vist la casa de Joyce ni Svevo, però arribo a Venècia, no? Aquí és tot. Descobreix que s'ha deixat les ulleres i Pitol és un miop, allò extrem. I llavors tot el seu passatge per Venècia passa a ser d'una Venècia emboirada, d'una Venècia que no reconeix, bàsicament en el qual se li elimina la visió. I davant d'això diu, bueno, però encara puc llegir de prop, es compra una guia i va llegint de prop i intentant esbrinar el que té al davant. Però és meravellós perquè, jo no sé si això és cert o és irònic o és una construcció, tant és, però és meravellós perquè de sobte redescobreix tota una Venècia que si hagués vist no hauria redescobert, que és tota la Venècia lletrada, cultural, del record, de les narracions, doncs de tots aquells que n'han parlat, de tota aquella història de l'art que té al cap. Hi ha un moment que diu que és molt bonic, no? Perquè ell diu, clar, jo caminava entre sombres, veia i no veia, captava fragmentos d'una realitat mutable. I diu, la sensació d'estar situat en una franja intermèdia entre la luz i les tinieblas s'acentuó más y más cuando una fina y trémula llovizna fue creando el claroscuro en el que me movía. Si sobre plou. Però llavors diu, a medida que la niebla me velaba aún más la visión de palacios, plazas y puentes, mi felicidad crecía. I aquí és on Pitolo gira, no? Diu, no, precisament perquè no veig, veig, no? I em va semblar un afegitó molt bonic aquesta línia veneciana, com un lloc que està tan carregat de memòries pròpies i d'altres, no? Que ja la podem reconstruir sense veure-la.
Sí, no, de fet el problema de Venècia és que no és el que té Goethe. Goethe diu, de Venècia tothom ha parlat, però ell no ha vist res de Venècia, però no hi ha fotografies. Que bé, el problema nostre a Venècia és que és un parc temàtic, no per culpa dels venecians, sinó perquè l'hem convertit en tot un barri. Per tant, jo ara aniré a Venècia i veuré una Venècia diferent. No hi ha res a fer. No, és que conec un racó a Venècia que no conec ningú, no m'ho crec. Seré a Venècia uns mesos i no escriuré res. No m'ho crec. Escriuré alguna cosa, l'intentaràs publicar i serà l'anèssim diari venecià amb ple de cursilades i de tòpics. Per què? Perquè és que no hi ha res a fer.
Clixés, llocs comuns.
Està tot gastat.
Tothom ha escrit, tothom ha pintat Venècia. Canaletto es va inventar una Venècia que no existia.
Ja, no existia, la va reconstruir a base de capritxos,
perspectives,
no?
Sí.
Per què? Perquè la nostra època és una època d'una imatge tan brutal que ens impedeix anar a veure Venècia i veure Venècia està, no? Bueno, pobre, el que ve és, vas a Roma i en Roma mismo a Roma no la halles, no? Per què? Perquè vas a Roma i vols veure una Roma que no existeix. Doncs, clar, en Venècia encara és molt més exagerat, no? És a dir, no, ja està, no hi ha res a fer. Per tant, ves a Venècia, mira tu, sobretot no escriguis res, i si escrius alguna cosa, amaga.
Una estrofa abans d'acabar, Anna.
Una estrofa que és molt escaient, d'en Màrius Sampere, el llibre Ningú més i l'ombra, que recull aquesta idea de record, somieig i una mica surrealisme amb un autor que constantment s'està barallant amb aquesta infantesa. Sant Pere diu, només recordo no haver nascut mai, només em consten els secrets, la veritat dels errors, la solemne mentida d'aparèixer. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time.
Doncs lligant memòria i temps i Sant Pere, avui celebrant aquest llibre de Lluís Quintana, L'instante recuperado, La memòria involuntària en la literatura i les arts, fragment editorial. Ho deia a l'inici, és impossible resseguir la multitud de referents, no només literaris, sinó artístics, cinematogràfics, musicals, que apareixen en aquest llibre, que podries, Lluís, anar ampliant cada any i anar retrobant memòries involuntàries i associacions d'idees i reveries, que també és un concepte important al llarg de la història de l'art. Per tant, t'agraïm moltíssim avui ens compartir tota aquesta sessió i tots els llibres que encara no ens han quedat per sortir, que podrien continuar apareixent. Per tant, gràcies per anar recuperant instants i posar-los tan de manera tan divulgativa i tan ordenada i sistematitzat en un sol volum. Gràcies de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat, m'ho passa molt bé.
Un plaer, Adolf, en Borja, Anna, gràcies com sempre. Amb l'Adolf Beltrán, ja ho sabeu, l'Helena Miquel, i com sempre, ben tornada a les vacances, Rosa Silloé, i lligant memòria i temps, caram, els plàters, Twilight Time. Lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together. At last that twilight time, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same way, I fall in love again. In the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you.
together at last at twilight time. Together.